Què tal? Com esteu? Benvinguts al cinquè programa de la tercera temporada de Vine a la Festa, el programa on comentem tot el que succeeix a les festes populars de l'Alt Baix Penedès i al Garraf. Nosaltres som l'Enric Vidal.
I en Marc Paredes.
I aquesta setmana, cada dijous i divendres a les 9 de la nit i cada dissabte a les 7 del matí, des d'aquí, des de Canal 20 Ràdio Olèrdoles, comentarem el més destacat de les festes populars del nostre voltant.
Després d'haver comentat la setmana passada tres festes majors, en aquest cinquè programa en parlarem de dues més que celebraran durant el proper cap de setmana. Aquestes són la de Vilanova i la Geltrú i la de la Ràpita, que se celebraran durant aquests propers dies.
També, per acabar el programa d'aquesta setmana, conversarem amb una persona que està molt vinculada amb la cultura popular i que ha deixat petjada en moltes festes majors.
Us deixem, doncs, amb aquesta intriga, ja que més endavant podrem parlar amb aquesta persona.
Vine a la Festa, amb Enric Vidal i Marc Paredes.
Així doncs, com acabem de comentar, repassem el programa d'actes d'aquesta setmana, començant amb el programa d'actes de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú, que celebrarà durant aquesta propera setmana.
Així és, Marc, iniciem aquest repàs dels actes amb el 30 de juliol, on a dos quarts de vuit del vespre celebrarà un teatre de titelles anomenat El Lloc Ferotge, companyia del príncep Totilau, a un lloc de la ciutat que encara està per determinar, però que les entrades igualment s'han exhaurit a Vilanova i la Geltrú. També es farà una pujada al campanar de Sant Antoni amb una posta de sol realment magnífica a les 8 del vespre al mateix campanar de l'església de Vilanova i la Geltrú. A les 10:45 de la nit es farà l'espectacle Bona Gent amb en Quim Masferrer a la plaça del Port amb una entrada amb un preu de 8 euros i també aquest mateix dia començarà una exposició de Playmobils a la casa romàntica Can Papiol i que realment és un viatge per la història del segle XIX fins al 4 de setembre, és a dir, que si voleu anar-hi realment és molt recomanable a un preu de 2 euros al Museu Can Papiol. I també durant la nit es farà la Festa Major d'Entitats, on es podran escoltar els Pets, Ginestar, Mareta Bufona i molts altres grups, així que realment també és un acte destacat d'aquesta Festa Major de Vilanova.
Ens anem al dia 31 de juliol, on començarà la jornada a les 11 amb un desafiament de llaguts. Seguidament, a les 11, 12 i a la 1, amb un preu de 7 euros i a partir de 7 anys, hi haurà un altre cop la pujada al campanar de Sant Antoni. I seguidament també, ja passem a la tarda, a 8:15, hi haurà un espectacle d'animació, humor i música clown. I ja com va ser tradicional en els altres dies, hi haurà un altre cop la posada al campanar de Sant Antoni, en aquest cas per tornar a veure la posta de sol. I si ens anem a 10:45 de la nit, hi haurà la nit de dansa, 80 anys del grup de dansa de Vilanova, acompanyats de la cobla Maricel. I ja passem a l'últim acte d'aquest dia, on hi haurà un acte, no?, també de la Festa Major que organitza les entitats, on també s'haurà d'adquirir unes entrades prèvies.
Passem al dia 1 d'agost, on hi haurà la primera tirada de bitlles catalanes entre joves de 12 i 16 anys, que organitza la Casa de la Festa, i es farà a la plaça Soler i Carbonell, és a dir, a la plaça del Mercat Central. Aquest acte es durà a terme a 10:45 del matí també. Durant aquest dia es farà de nou una pujada al campanar de Sant Antoni a les 11, a les 12 i a la 1 del matí i de la tarda. Tindrà un preu de 7 euros i cal tenir més de 7 anys per realitzar aquest acte. A la tarda hi haurà la cinquena tirada de bitlles catalanes, en aquesta ocasió en format adult, també a la plaça Soler i Carbonell, a les 6 de la tarda. A la tarda també hi haurà la pujada al campanar de Sant Antoni a les 8 del vespre amb un preu de 7 euros. També hi haurà un concert amb el The Hello Empty Minds, i a 10:45 de la nit hi haurà un concert amb Traveling Band que organitzen els Favordes a la plaça del Port.
Ens anem al dia 2 d'agost, on el dia començarà amb un concurs de castells de sorra. L'hora serà a les 10 del matí i caldran inscripcions prèvies. Seguidament, un dels actes també més esperats de la Festa Major, l'estrena dels vestits del Ball de les Gitanes. Això serà a 6:45 de la tarda a càrrec de l'agrupació de balls populars i folclòrics del municipi. En aquest cas, aquest acte tindrà lloc al Teatre Principal. Després d'aquesta estrena dels vestits de les Gitanes hi haurà els versots del Ball de Diables de Vilanova a les 8 a la plaça del Port, on recordem que totes les entrades són gratuïtes però que moltes ja s'han exhaurit, com és el cas d'aquests versos dels Diables. I ja per acabar també aquesta jornada, a 9:15 hi haurà un concert de veneres a la plaça del Port.
Si passem al dimarts, dia 3 d'agost, es durà a terme la tradicional penjada del Fàbregas al llarg de la Rambla principal. A les 7 de la tarda es farà l'acte de Dona el teu xumet a la Molassa, realment un dels actes més esperats per la quitxalla vilanovina, que organitza l'agrupació de balls populars, i es farà al carrer de Sant Pere. També durant aquesta tarda del dia 3 d'agost, en dues sessions, a 7:45 del vespre i a 9:45 de la nit, es farà l'estrena dels vestits nous dels gegants petits de l'Hereu i la Pubilla, a càrrec de la colla de geganters de Vilanova i la Geltrú, a la plaça de Sant Antoni, entrades gratuïtes a la web de la colla gegantera de Vilanova. I per acabar, aquest dia 3 d'agost es farà una sessió de cinema a la fresca anomenada Volar Junts per a tots els públics a la plaça del Port.
I ens anem al dia, diguéssim, d'un dels més centrals d'aquesta festa major de Vilanova i la Geltrú, on la jornada començarà amb una jornada de portes obertes per tal de veure tot el seguici. Les hores seran de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a les 7 del vespre. El lloc serà l'Espai Far. Després, seguidament, hi haurà el convit a la festa. La localització serà el Teatre Principal a 11:45 del migdia. Recordem que les entrades són gratuïtes, però que moltes també s'han exhaurit. I un cop acabi aquest convit a la festa, hi haurà el llançament dels 12 morterets i el repic de campanes, en ofrena també del raïm a la Mare de Déu de les Neus. I un altre dels actes més esperats on Vilanova ha sigut també innovadora serà la cercavila del 4 d'agost, a la Rambla de Sant Jordi a 7:45 de la tarda. I un cop acabi aquesta cercavila, hi haurà un concert de banda amb la banda de música Mestre Montserrat de Vilanova i la Geltrú a la plaça del Port a 9:00 del vespre. I un castell de focs a Caves Jaume Serra també serà el protagonisme d'aquest dia a 11:00 de la nit, amb una ballada de sardanes. A 8:00, un concert de búhos i d'aguateques entre 9:15 i 10:45, amb un preu de 5 €, on encara ens sembla recordar que hi ha entrades disponibles per a aquests concerts.
Passem al dia principal d'aquesta festa major, el 5 d'agost, diada de la Mare de les Neus, que començaran amb unes matinades de festa major organitzades pels pavordes de Vilanova i la Geltrú. També a 10:45 del matí es realitzarà el tradicional ofici solemne de festa major a l'església de Sant Antoni Abat, i tot seguit allà mateix es farà la renovació del vot de poble, que malauradament encara no es pot fer a 11:12 de la nit com es feia habitualment, i es farà un cop finalitzi aquest ofici solemne de festa major. A 6:45 de la tarda hi haurà la cercavila del 5 d'agost, que serà semblant a la del dia anterior, serà com una segona sessió semblant a la del dia 4, i a 10:45 de la nit, per acabar aquest dia principal de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú d'aquest 2021, es farà la cercavila de foc amb totes les entitats i bèsties de foc del municipi a 10:45 de la nit a la Rambla de Sant Jordi.
I ara sí, per finalitzar la Festa Major de Vilanova i la Geltrú, el dia 6 d'agost hi haurà un concert amb el Pot Petit per als més menuts, a 8:15 de la tarda a la zona esportiva. I seguidament, Perfectes Desconeguts, una obra de teatre que també s'haurà d'adquirir cita prèvia, i en aquest cas serà a 8:00 del vespre. I ja per finalitzar, la presa de procuració dels pavordes del 2022 i els comiats dels pavordes d'aquest 2020 i 2021.
També comentem que durant els dies de festa major es podrà visitar la sala de Vilanova una exposició anomenada El rebrot de la festa, que permetrà als visitants conèixer la història de la Festa Major de les Neus amb tots els detalls. A més, en aquesta exposició també es podran observar figures històriques de la Festa Major vilanovina i també les peces i elements de la cercavila de l'imaginari. Déu-n'hi-do, no, Marc?
Sí, Vilanova i la Major ha estat un dels municipis innovadors, no?, on podem veure que ha tirat endavant un bon programa d'actes en els quals destaquen una cercavila, no?, o diverses cercaviles.
Sembla que anem tornant a la normalitat. La setmana passada amb el Vendrell, aquesta amb Vilanova i la Geltrú. Esperem que tot vagi evolucionant favorablement i que puguem veure aviat cercaviles, balls, concerts, amb total normalitat, als carrers i places de tot Catalunya.
I tant. I tot seguit, després d'haver repassat els actes de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú, passem a la primera entrevista del programa d'aquesta setmana, on parlarem amb Maria Mercè Mateo, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Benvinguda.
Moltes gràcies i bon dia a tothom.
Per començar, com serà en grans trets la Festa Major del 2021 de Vilanova i la Geltrú?
Doncs a grans trets serà una Festa Major adaptada. L'any passat va ser una festa major confinada. Aquesta festa major és una festa major adaptada a la normativa vigent i al que ens marca Salut en tot moment. Sí.
Hi ha hagut molta diferència a l'hora d'organitzar la festa major d'aquest any i la de l'any anterior, perquè encara estem en pandèmia, malauradament. L'any passat has dit, no, que era una festa major confinada, enguany adaptada. Com ha estat l'organització, si ens podies fer una comparativa entre l'any anterior i el d'enguany?
L'organització ha estat complexa i continua sent complexa. M'imagino que això ho compartiran tots els ajuntaments, bàsicament perquè la situació pandèmica ha anat tirant endavant, endarrere, i lògicament, els preparatius, els millors, dissenyaven en un escenari i aquests escenaris han anat canviant. És, la volatilitat del moment doncs, sí, també ha estat evident a l'hora de preparar. Així com l'any passat no, les cercaviles no van poder sortir al carrer, aquest any sí que sortiran amb unes condicions diferents de com ho havien fet fins a l'any 2020 i amb unes mesures molt concretes, amb testos d'antígens per part dels balladors, asseguts al públic amb un aforament molt limitat, malauradament, però que Canal Blau, que és la nostra tele local, sí que farà possible que es puguin veure totes i cada una de les cercaviles que no són seguici aquest any, que es puguin veure per la televisió local i fer d'aquesta manera que tothom qui s'hagi quedat sense poder veure en directe les cercaviles, ben fresquets a casa seva, doncs puguin gaudir també de la festa major.
Hi ha molta gent que s'ha quedat sense entrada, malauradament, per...
Sí. Sí, sí, malauradament continuem en pandèmia i això vol dir que els aforaments són molt limitats i que nosaltres vivim en una població de 70.000 habitants.
Clar.
Les cercaviles normalitzades doncs potser aglutinaven 10.000 persones, 15.000 persones, 20.000 persones i evidentment doncs l'aforament és molt limitat. El que sí que estem fent una crida a tothom és que qui tingui entrada i no la utilitzi al final, perquè o s'hagi de veure confinat o perquè finalment no ha pogut anar, que ho pugui notificar amb antelació perquè totes aquelles persones que s'han quedat sense entrada puguem tornar a posar en circulació aquestes entrades perquè ni que sigui a última hora la gent pugui gaudir també de la festa en directe.
Repassant el programa d'actes, hem vist que les cercaviles, no?, és un dels actes que més destaca respecte a altres festes majors que, en canvi, fan actes estàtics i és allà, no?, on els balls actuen. Vilanova i les Altres ha sigut una de les ciutats pioneres. Quan feia que teniu en ment a realitzar una cercavila? Perquè no s'organitza en dos dies i més ara, que estem en pandèmia. Com ha estat, no?
Jo et puc explicar el procés d'aquest darrer mes i mig, que quan jo he assumit la regidoria, però conec, perquè l'anterior regidora, que és la de Laida Moya, que ara està a la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural a la Generalitat, també ens ha anat explicant el procés. Ja l'any passat ja s'estava barrinant, ja s'estava pensant com fer-ho. Finalment no va poder ser. I durant tot aquest any s'ha anat donant voltes a com seria possible. En aquests canvis d'escenari constant, finalment s'ha optat per traslladar les cercaviles en una rambleta on no és habitual que es faci la passada de balls i entremesos, però que sí que reunia per un cantó el mateix, la mateixa distància en quilòmetres, perquè ens entenguem, en metres, del recorregut habitual. És un quilòmetre 100, un quilòmetre 200 aproximadament de recorregut, amb un espai que és circular, i que podia garantir que hi hagués aquest control d'aforament. Però fins i tot hem estat plantejant diferents escenaris, s'ha treballat, i aquí vull posar molt en valor les entitats, amb una taula d'entitats que són les que formen part de la cercavila del vot del poble, que és la que està dins del protocol de festa major, i juntament amb elles i amb l'equip de cultura i amb l'equip de la Pabordia 2020-21, que en el cas de Vilanova són els administradors i els dissenyadors dels actes no protocolaris de festa major, doncs s'ha anat treballant fins ara, que avui mateix estem in situ trepitjant el terreny per acabar de lligar tots aquells terrenyers que puguin sorgir de dubtes, perquè n'hi hauran i encara en tenim de dubtes per resoldre.
Fa un temps vam parlar amb els Pabordes i la veritat és que se'ls veu, no?, que vaja, estan ultimant aquests detalls per tenir una festa major al màxim, no?, que la godeixi el màxim de gent possible, però que també sigui sanitàriament segura.
Correcte. I sabeu què passa? Que per un cantó tenim l'alegria de poder tornar al carrer, de tornar a gaudir de les terrasses, dels restaurants, fins i tot ens podem treure la mascareta i ser entre 6 i 10 persones que puguem estar en una taula, i això ens fa perdre de vista a vegades que continuem en pandèmia.
Sí.
Aquest decalatge de com podem normalitzar la vida, però que tota no la podem normalitzar, a vegades ens costa d'entendre a tothom i genera aquest disconfort que pot haver generat el no poder haver aconseguit una entrada per un espectacle concret o per una cercavila.
Realment estem parlant molt de cercaviles, que realment seran un dels actes més importants d'aquesta festa major, però també hi ha altres actes importants, com els Versos dels Diables, el Convit a la Festa, sí, l'Ofici, que el passat cap de setmana es van exaurir les entrades en molt poc temps, no? Vam veure?
Sí, es van exaurir les entrades en molt poc temps. També és cert que hi ha la possibilitat d'agafar-ne 5, és possible que calgui repensar el sistema d'entrades, però ara mateix és el que millor hem pogut oferir a la ciutadania. Vista l'experiència, doncs, que anirem reformulant. Però també hi ha altres actes, el que et deia, hi ha persones que han agafat per sistema 5 entrades i potser després se n'adonen que no les faran servir. Doncs, si us plau, comuniqueu, compartiu amb aquelles persones que s'han quedat amb ganes.
Sí. De fet, volíem parlar d'això. Què s'ha de fer? És a dir, ara ens sorgeix un imprevist, hem donat positius o tenim contactes estrets que han donat positiu o per qualsevol altre motiu. Què s'ha de fer en el cas de que tinguem una entrada i no puguem accedir a l'espectacle, cercavila, concert? Explica'ns una mica.
Per un cantó podeu fer tres coses. Mm-hmm. Es pot fer, per un cantó, entrar en contacte amb Escena Vilanova,
sí,
que és diguéssim, el paraigües on hi ha els equipaments culturals i des de on s'han fet la gestió de la venda d'entrades. Es pot enviar un mail. De fet, qui té entrades ja té unes instruccions clares de com fer-ho, si no m'equivoco, potser ara m'estic equivocant. Es pot posar en contacte amb Escena i procedir a la devolució d'entrades i escolta'm, resulta que no podré venir. Això és una manera. Per un altre cantó, es pot anar a la pàgina de Festa Major, que és www.fmbng.cat, i també posar-se en contacte amb l'equip de la Paborria 2021 i notificar-ho. I per un altre cantó, també es pot enviar un mail directament a Cultura, que és cultura@vilanova.cat, i notificar. Escolta'm, tenia aquestes entrades i no puc anar. Insisteixo, totes les persones que tenen entrades han hagut de fer una gestió a través d'Escena, però també a través de les entitats, perquè aquí no només hi ha els Versots dels Diables, sinó també hi ha l'estrena dels Vestits Nous del Ball de Gitanes, que serà el dia 2 d'agost,
sí.
I l'estrena del que serà el dia 3 d'agost dels Vestits i la restauració dels gegants petits de Vilanova i la Jardí. Fa 250 anys que tenim la primera nota de la seva existència,
sí,
i també hi ha alguns actes que són a través de les entitats, o el cinema La Fresca, i també és a través de diferents entitats que es pot buscar l'entrada,
sí. Des de l'Ajuntament i l'equip de Pabordia i la Comissió d'Entitats, heu treballat també colze a colze amb els mitjans de comunicació local, no? Com ja ens has comentat, per tal de que aquelles persones que no puguin accedir a qualsevol dels actes perquè ho haguessin quedat sense entrada per qualsevol motiu, no? Es pugui veure a través de la televisió. S'oferirà alguna programació especial per aquests dies de festa major? O quins actes, no, es podran seguir a través de la televisió per a totes aquelles persones que no poden accedir a qualsevol dels actes?
Totes les cercaviles, que són la cercavila, que és una passada de balls entre mesos, no és un seguici el que
sí,
es farà.
Sí, sí.
Del dia 4, del dia 5, incloent la cercavila de foc, que aquest any és nova perquè no s'ha pogut fer el correfoc i, per tant, és la millor manera que hem trobat perquè les colles de foc puguin sortir i també celebrar, tot i que amb unes mesures molt concretes i amb una pirotècnia molt concreta també. Això es podrà veure el Convit a la Festa i també es podrà veure l'ofici solemne i la repassió del vot del poble davant de la mà aquest any, que això l'any passat va ser la fórmula que vam trobar més acertada i aquest any la repetim.
Realment volem parlar d'un altre acte que és important sempre a la Festa Major de Vilanova, no? Que és el Convit a la Festa, un acte, sí, que realment dona el tret inicial, no?, a la Festa Major. Fa unes setmanes vam parlar amb els Pabordes, encara no ens van avançar qui faria el comitè de la festa. Ens ho pot avançar o continua sent encara sorpresa?
Sí, jo, mira, ara no t'ho sé dir si ho puc dir o no, però jo penso que ja en les altres que estem doncs es podrà compartir.
Val.
És una persona vinculada amb Vilanova, tot i que no hi viu sempre a Vilanova, que ja ha treballat a Vilanova, que és escriptor, que en el sentit ampli també de la paraula, que ha estat guardonat i reconegut, i també ha sigut professor de literatura aquí a casa nostra, en els instituts, i es diu Xavier Berneta, i és una persona que jo penso que li posarà molta passió, molt d'amor, i aquesta mirada que té cap a la nostra ciutat, que coneix perfectament, i que segur que ens podrà convidar a que la festa major, amb seguretat i tothom
i tant,
fent l'esforç de complir allò que se'ns demana, mascareta, la distància, doncs si tenim símptomes ens quedem a casa i totes aquestes coses que ja són reiteratives, sobretot, doncs segur que ens podrà convidar a una festa major diferent. No serà confinada, però sí que serà adaptada.
El convit a la festa encara no es fa a la seva ubicació habitual, no? Entenem que era el saló de plens de l'Ajuntament, ara es fa encara al teatre principal.
Correcte. Això forma part d'aquesta adaptació de la festa. El lloc solemne és el saló de plens. El saló de plens té un espai molt limitat i on és impossible, amb les mesures que es requereix ara de distància entre cadires, que hi pogués haver gaires persones. A part, no hi fem allà els plens municipals, perquè tampoc no és el lloc adequat per ubicar-hi molta gent amb la ventilació adequada, amb tot el que dèiem, i hem optat pel teatre principal, que sí que serà el lloc perquè aquest any doncs, el nostre convidador ens animi a participar als actes de festa major. Mm-hmm.
També veiem que per segon any consecutiu es tornarà a fer l'exposició aquest any a la sala de Vilanova, no? També es podrà veure tot l'imaginari de Vilanova i també la cercavila de l'imaginari, no? Que enguany malauradament encara no es pot fer el dia 6 d'agost, no? L'exposició tindrà alguna variació respecte a l'any passat o serà semblant?
L'exposició és respecte a l'esperit, és que s'hi exposi aquells elements que formen part del seguici del vot del poble, el que estan dins del protocol de festa major, amb la diferència que aquesta exposició que estic parlant a la sala de les voltes de la sala, que quan entrin els visitants es trobaran en el vestíbul una exposició que hi han posat molt d'esforç a favor de, per recordar les 25 promocions de Pabordia, en el que hi ha el cartell, la foto i els noms de les diferents promocions que en aquests 25 anys doncs, han organitzat la festa a la nostra ciutat. I després, ja com bé dius, la cercavila de l'imaginari entrant a la dreta. En la sala de les voltes, el que hi trobem són aquest record pels vestits històrics també dels diables, on trobem una peça única, que és un vestit de diable, de fet de diablesa, de meitat, del segle XIX, que es correspondria als vestits que sortien per Carnaval en el Ball de Diables. Antigament a Vilanova sortien uns vestits i una colla per Carnaval i una altra per Festa Major, en el que també s'hi podrà trobar el drac Nona. És un drac que va estar perdut i gràcies a una persona que es diu Jesús Rex, però que seria com a representació d'aquestes persones anònimes que en un moment donat se n'adonen que el patrimoni festiu s'està a punt de perdre i el conserven, doncs el va tenir guardat a casa seva durant gairebé 30 anys, i que aquest drac, que està en molt mal estat perquè estava a la sala, que és on ara ha tornat, en el moment en què la sala estava derruïda, gràcies a una iniciativa dels portants del drac de Vilanova, i aquí faig una crida a tota la població perquè pugui participar, han fet el que es feia tradicionalment, que és per subscripció popular, que es pugui fer una restauració, tot i que hi haurà ajudes de l'Ajuntament, i podeu descarregar-vos un codi QR on hi ha el tot suma i pugui fer una aportació perquè aquest drac, l'any que ve, pugui ballar, que farà 40 anys que va ballar per darrera vegada a la nostra ciutat.
Doncs veure,
i també podrem trobar, sí, com a joies, hi ha el cap de la Mulassa, de l'original, que va estar ballant durant 50 anys a Vilanova i la Geltrú, i que la mulassa, la boja que tenim ara, el cap és de fibra de vidre, es pot veure una de les joies, i un ventall, l'únic que ens ha quedat dels anys 50, que es va conservar gràcies a la Unió Vilanovina, que el va custodiar durant molts anys, i que la Mia Mercè i el seu equip han restaurat amb molt de gust, es podrà veure il·luminat com estava en els anys 50 i fins durant molts anys aquí a Vilanova i la Geltrú. Jo penso que té molts detalls, les garlandes de boix que formaven part d'aquesta decoració de Festa Major, les estrelles que també feien, bueno, formaven part d'aquest imaginari, i que tant qui no coneix els orígens com qui l'ha viscut, jo penso que és una molt bona exposició, un pèl diferent de l'any passat, amb elements, aquests elements que t'he comentat diferents, amb les fotos també renovades, però és una bona exposició per fer un viatge al passat, no només en qualitat de la festa, sinó a la manera de viure. A través de les fotos també podem veure com era Vilanova i la Geltrú a partir dels anys 50 del segle XIX.
Doncs realment una exposició que ha avançat, no?, respecte a l'any passat. Hi haurà figures antigues que ja no surten, el drac del Nona, no?, que esperem que pugui, sí, tornar a sortir l'any que ve, no?, amb aquest mecenatge. També fem una crida a tots els oients de Vine a la Festa que col·laborin en aquest projecte. Esperem que pugui tirar endavant. També felicitem també els membres del Drac del Vilanova, no?, que han tirat endavant aquesta iniciativa. I també volem parlar d'una altra peça de bestiari del municipi que està a l'aire, no?, que és l'Àliga de Vilanova, que es va estrenar el 2019. I encara no es va incloure el protocol, la pandèmia ha arribat entremig de la presentació. Com està aquest tema?
Es podrà veure en aquesta exposició, no? L'any passat ens sembla recordar que no es va poder veure. Enguany
no.
Hi haurà l'oportunitat.
A l'exposició no es podrà veure, uh-huh, perquè ara actualment encara no forma part d'aquesta cercavila, d'aquest seguici, perdó, de protocol, que és el del dia 5, el del vot del poble, però sí que es podrà veure en el convit a la festa, perquè ens donarà la benvinguda a les autoritats de la festa, i tant siguin els pavordes i pavordesses 2021 com els regidors i altres autoritats que ens acompanyaran, que voldran viure la festa, i també al migdia se'ls podrà veure ballar amb format de també concert de sardanes. Aquest tema l'estem treballant. Jo penso que li hem de donar encara quatre toms, però actualment no formen part d'aquest protocol de Festa Major, que no vol dir que no hi formin en el futur, però sí que és un tema que hem de treballar bé, tranquil·lament, amb calma, i no, jo que personalment m'he incorporat fa un mes i mig, hem estat parlant del tema, vull dir, però que no, és un tema que jo sé que genera, bueno, seus estires i arronses, però justament per això val la pena que ho tractem com es mereix, i que ens ho mirem bé, que en parlem amb la calma, amb la tranquil·litat, que es mereix un protocol de Festa Major. Sí, sí.
I ja per acabar, des de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, apel·leu a la responsabilitat ciutadana perquè no s'aglomeri, no?, en els espais propers on es realitzin actes.
Totalment.
Sobretot per la gent que no té entrada i que es pugui, no?, apropar als voltants per seguir l'acte, no?, tot i que no tinguin entrada.
Correcte. Apel·lem a la responsabilitat ciutadana. Que siguin amb molta atenció, que segueixin el nostre Telegram, a l'Instagram, al Facebook, els canals oficials, perquè de veritat que si hi ha possibilitat de distribuir aquestes entrades que han quedat penjades, doncs ho farem. De fet, els regidors no anirem a totes les cercaviles perquè la ciutadania pugui participar-hi. Anirem estrictament a una d'elles només per no ocupar llocs, i a la majoria de familiars nostres els hem convidat, sí, a que mirin la cercavila des de casa, a la tele ben fresquet, perquè entenem que especialment les criatures petites els fa una il·lusió que potser els grans, que ja han vist la cercavila i la viurem encara durant molts anys, doncs que potser també doncs convidem a tothom qui té l'entrada i que pensa que potser pot viure sense estar present a la cercavila, doncs que la pugui cedir al seu lloc, perquè segur que alguna criatura petita ho pot gaudir molt més i ho farà molt feliç. I dir-te també una altra cosa, la darrera, és sobre el castell de focs. Perquè aquest any no el tirarem des de Baix a Mar, des de la platja, vull dir, i es llançarà des de tres punts de la ciutat per evitar justament aglomeracions. S'aglomeraven 30.000 persones a la platja per veure el castell de focs, i clar, era un tema que feia molt difícil la seva viabilitat. El castell de focs, que aquest any és un castell de focs patrocinat per Jaume Serra, per la família García Carrión, que ens fa molta il·lusió que sigui ben lluït. Convidem a tothom que pugui pujar al seu terrat si es té, que pugui sortir al balcó o que miri al cel, perquè des de diferents punts de Vilanova, que estan triats estratègicament també per la pirotècnia, per la policia local, per Protecció Civil i per l'equip de cultura i pels mateixos pagordes, doncs que es pugui fer de manera també segura, però no volíem renunciar a algú tan emblemàtic com és el Castell de Focs.
I tant, doncs acabem de parlar sobre l'exposició, sobre aquest, no?, apel·lem a la responsabilitat ciutadana perquè no s'aglomerin. Doncs bé, acabem de comentar la Festa Major de Vilanova i la Geltrú amb la regidora de Cultura, i només donar-te les gràcies per cedir-nos l'entrevista. Si vols acabar d'apuntar algun detall, endavant.
No, jo donar-vos les gràcies, animar-vos a venir a Vilanova i segur que ni que sigui copsar l'ambient i escoltar, doncs ja, o passejar per aquesta ciutat tan bonica que tenim, doncs us convidem de tot cor a que pugueu acompanyar-nos.
Doncs moltes gràcies.
Que vagi bé, Mercè, bona Festa Major.
Que vagi bé, moltes gràcies i bona Festa Major.
Els caps de setmana, vine a la festa a Canal 20 Ràdio.
Seguidament, passem a parlar de la Festa Major de la Ràpita, que també es celebrarà durant el proper cap de setmana.
Així és, la Festa Major de la Ràpita començarà el dijous 29 de juliol a 3:15 de la nit a l'Avinguda Penedès amb el terrabastall rapitenc de Festa Major. I en acabar, a la plaça Ramon Cabré, hi haurà el pregó de la Festa Major a càrrec del Ball de Diables de la Ràpita a motiu del seu 40è aniversari.
Passem al divendres 30 de juliol, on només hi haurà el correfoc del 40è aniversari dels Diables de la Ràpita a 2:15 de la nit a l'Avinguda Penedès.
El dissabte, dia 31 de juliol, a les 8 del matí, pels carrers del poble, hi haurà les tradicionals matinades. I a les 12 del matí, a la plaça Ramon Cabré, hi haurà contes sonats, organitzat en aquest cas pel grup Carnaval La Carrossa de la Ràpita. I ens anem a la tarda, de 6 a 8 de la tarda, a la plaça Ramon Cabré, hi haurà Memòries de Totes. A 6:45, a la mateixa plaça, hi haurà Balls de Lluïment, amb la participació dels gegants, els gegantons, les panderetes, els Balls de Diables i altres balls del municipi, tots de la Ràpita. I en acabar, un acte sacramental. A continuació, a la mateixa plaça, Sàtires de Festa Major, i a les 12 de la nit, a la plaça Ramon Cabré, hi haurà la Nit Jove.
I si passem al diumenge, dia 1 d'agost, l'últim dia d'aquesta Festa Major de la Ràpita d'aquest 2021, es celebrarà a 2:15 del matí a la capella Sant Domènec de la Ràpita, l'ofici solemne en honor a Sant Domènec, que és el copatró de la Ràpita. A les 12 del migdia, a l'Avinguda Penedès, hi haurà el concert vermut a càrrec de Crom Acústics. A les 7 de la tarda hi haurà a la plaça Ramon Cabré l'espectacle musical a càrrec del grup mariachis Celito Lindo. I per acabar aquesta Festa Major de la Ràpita d'aquest 2021, a les 10 de la nit a l'Avinguda Penedès, hi haurà l'acte commemoratiu del 40è aniversari del Ball de Diables de la Ràpita.
Les festes del Penedès a Vine a la Festa.
I per acabar el programa d'avui parlarem d'un tema cultural molt interessant que ja us hem anat deixant una mica al principi, no? Us ho hem insinuat. I per això avui tenim a Canal 20 Ràdio la Dolors Sans, constructora de bestiari festiu i folclòric d'arreu. Benvinguda, Dolors.
Hola, bon dia.
Bé, comencem parlant dels orígens, no? D'on et ve aquesta afició de començar a fabricar i a construir bestiari festiu i folclòric?
Bueno, jo des de ben petita m'ha agradat jugar amb els volums, amb els colors. Vaig estudiar a la universitat, vaig estudiar Belles Arts, a la Universitat de Sant Jordi de Barcelona, i quan vaig acabar començar a fer un encàrrec, em van encarregar les filoxeretes de Sant Sadurní.
Però en aquell moment...
Sí, digue'm.
En aquell moment ja tenies, no, com una, com diguéssim, un taller, no, per construir, o encara no? És a dir, et van venir a buscar perquè et coneixien, sabien d'algú, no, que sabria construir peces, i per tant ja et van venir a buscar, o en aquell moment ja tenies un taller per...
No, en aquell moment no tenia cap taller, coneixia una gent de Sant Sadurní, perquè també havia estudiat a la IART, a una escola d'art de Sant Sadurní, i llavors no, no tenia cap taller, però de fet va ser el primer que vaig fer, no?
Tenim entès que fabriques bestiari de tot tipus i fins i tot gegants, és a dir, tens un gran ventall, no?, a l'hora de construir peces, lleons, dracs, gegants, bous, de tot tipus, no?
Sí, caps grossos, cotonines, tot el que és la figuració. Encara que el que he construït més és bestiari.
Hi ha algun procés, no?, que segueixis a l'hora de muntar o fabricar una peça? Com és, no?, des de que t'ho proposen fins a que arriba el moment de la presentació? És a dir, quant de temps, no?, ha de passar per construir una peça, tot l'estudi previ per realitzar-la? Explica'ns una mica com funciona tot plegat.
Sí, mira, primer el més important és trobar-se amb la colla que m'encarrega, perquè per copsar doncs el que ells volen, el que ells s'imaginen. Hi ha grups que tenen una idea molt precisa i n'hi ha que no saben ben bé el què. Llavors, un cop agafo les seves idees i tal, o encara que siguin molt indeterminades, faig un projecte, faig un dibuix, faig un pressupost, busco, si no m'han dit o no sabien ben bé què fer, busco elements que estiguin lligats amb la població, perquè d'alguna manera la figura que faci els representarà, no?
Ja ens has dit el...
Hi ha tot un treball de documentació i després hi ha un treball de crear la figura. Llavors, un cop fet això, els hi presento i ens posem d'acord, no? Un cop ja estem tots d'acord, llavors ja és la realització física. Començo fent tota una estructura en fusta i per posar-hi a sobre l'alpillera amb guix, sí, que és el que m'aguantarà el fang, que després li col·loco el fang a sobre i faig el que és l'escultura en si. Un cop fet tot el modelatge del fang a sobre i poso fibra de vidre, llavors aquesta fibra de vidre la tallo i trec el fang de dintre.
És a dir, el motlle, no?
No, això no? És... ara estic explicant més aviat el bestiari,
val.
No el gegant. Llavors això no és el motlle, jo faig la figura en fang i llavors hi poso la fibra a sobre. I la fibra aquesta que posi a sobre no és el motlle, sinó que ja és la figura en si.
Val.
El que passa és que l'haig de tallar per treure tota la fusta, tota la pillera en guix, tot el fang que hi ha dintre. Ho trec i em queden com unes crosques, per dir alguna cosa. Llavors aquestes crosques les torno a empalmar, les torno a lligar, i llavors ja, en el cas de les bèsties, hi poso el sistema de portador, les verilles al foc, les potes perquè s'aguanti a terra, etc etc. I llavors ja li dono una capa de gel coat, que és una pintura de polièster, i llavors a sobre ja faig la pintura. Això és en quant a les bèsties. En quant als gegants, jo els plantejo de la mateixa manera que les bèsties, perquè em don molta llibertat a l'hora de crear. Llavors, en els gegants, no aprofito, com fan molts geganters, tot un cos, uns braços, unes mans. Normalment, tradicionalment, els geganters tenen ja motlles d'aquestes parts. Llavors moldegen pròpiament el que és la cara. Jo, o sigui, faig gegants que són una mica diferents. Per exemple, hi ha l'ocellaire d'Eixample, en què el cos és una gàbia d'ocell. I clar, a partir d'aquí ja és tot diferent, no?
Sí, sí.
O uns gegants, que són uns déus grecs, en què n'hi ha un, per exemple, que el cos s'il·lumina per dintre i es veuen les costelles, perquè és el, perquè va lligat en el personatge, que és l'Hades, que és el déu de l'inframont, no? Llavors, cada, bueno, cada gegant té una personalitat determinada.
És a dir, pel que podem, llavors, pel que podem veure, no, és que és un estil, no?, que cadascú té el seu estil i el teu potser és més innovador, no?, a l'hora de crear noves figures, pel que podem veure. Ja ens has dit al principi que t'agrada, no?, el color, no?, i l'art en general. Llavors podem...
Sí, sí. Bé, jo, d'alguna manera, potser no molt conscient, he anat buscant un sistema tècnic que em permeti improvisar una mica, de fer una comunicació amb la peça i que pugui anar treballant-la segons em comuniqui. Vull dir, sempre, aviam, sempre faig un disseny previ i hi ha el perfil que sempre el segueixo, no? Però, clar, hi ha tota una sèrie de coses que quan tu estàs amb el volum i el tens al davant, doncs vas modificant, no?
I des de la primera peça que vas crear, que ja ens has dit que eren les filoxeretes de Sant Sadurní d'Anoia, fins ara els materials han canviat perquè, clar, són, no?, estem en un temps nous, la tecnologia avança també, els materials potser també. Com ha sigut, no?, l'evolució de les primeres figures fins ara? O no ha variat gaire?
Potser més que els materials, el que he canviat sóc jo. Perquè en un principi jo feia l'escultura en fang i em posava en la fibra.
Sí.
O sigui, jo al principi no sabia treballar la fibra. I llavors, de mica en mica, vaig aprendre a fer anar la fibra, la vidre, i llavors he anat fent unes construccions més lleugeres, he jugat amb el material, m'ha permès jugar més amb el material, amb la seva transparència, de fer ales translúcides, de posar, fer com a nervis per dintre les ales, que amb filferro, fer... no sé, utilitzar-la de molt diversa manera, no?
Sí. Quants anys fa ja d'aquesta primera peça, no?
Deu fer... Sí, 33 anys.
Déu-n'hi-do.
Sí. Ja són moltes peces construïdes.
Interpretem que la duració, no?, d'una fabricació o construcció d'una peça de bestiari o d'una parella de gegants o d'un gegant sol, no?, deu variar molt a causa de la complexitat de cada peça. Evidentment, cada peça és diferent, igual alguna necessita més fibra de vidre, alguna és més gran, alguna és més petita, no? Però, de durada mitjana, quin és el temps de fabricació d'una figura des de zero fins que pot presentar-se i sortir al carrer a ballar?
Sí, mira, quan vaig començar... trigava un any, quasi un any, per fer un drac, no?
Sí, sí, sí.
I ara puc trigar, depèn de la complexitat, 2 mesos i mig, 3 mesos,
sí,
depèn.
Sí. I la peça que diguis, ostres, aquesta ha sigut de les més complicades, no?, que m'han encarregat, saps alguna anècdota també que ens puguis explicar?
Bueno, hi ha una que és de Jesús, de Tortosa, que té 7 caps, no?
Ostres!
7 caps i llavors és com una serpent que s'enrolla, bueno, que fa tot un recorregut i és bastant complexa, en què dins del cos de la serp hi ha 2 portadors i és una... És, a buscar uns equilibris per aguantar el 7 caps. O n'hi ha d'altres que són com una joguina, que és la hidra d'Artesa de Lleida, que és infantil, que ho porten 2 portadors i que té 6 caps, però i cada cap, per un mecanisme senzill, doncs fa alguna cosa. Un gira el cap, l'altre tanca els ulls, l'altre mou les orelles... Llavors, és com fer una joguina gegant.
A part de fer peces des de zero, d'idear nous projectes, també fa rèpliques de peces, no? Tenim entès?
Sí, no sé, per exemple, vaig fer la rèplica del drac de Ciutat Vella de Barcelona, perquè els hi pesava massa. I llavors els hi vaig fer la rèplica, n'hi he fet alguna.
Sí, sí. I d'ara, no?, que també hi vam ser a la presentació del nou drac de Santa Margarida i els monjos, no?, que també li vas voler donar aquest toc innovador a un dels caps del drac, no?, per tal de, vaja, de donar-li un toc diferencial.
Sí, que tenc el compressor, que estic al taller i s'ha engegat, ara.
Coses del directe, i més si s'està treballant.
Digue'm, sí, aquí el drac dels monjos...
Sí.
O sigui, primer hi va haver la colla que va fer un drac, llavors, posteriorment, jo vaig fer seguint l'estructura del que havíem fet, vaig fer, però més moldejat, vaig fer un drac.
Sí.
I ara he fet trapes d'una primera època en què em posaven la fibra i era bastant pesat. Mm. I ara els he fet amb la meitat de pes.
Recentment vas tenir aquest projecte del drac de Santa Margarida i els monjos, que realment és una innovació perquè pesava 80 quilos, en pesa 40, és la meitat, pels portadors,
sí, sí.
Realment és un avenç, no? Però a part d'aquest drac dels monjos en aquest 2021, quins projectes tens per tirar endavant?
Bueno, aquest any he fet una mosca pel Puig d'Alba, que encara s'ha d'estrenar, ja fa temps que l'he entregat, però amb tota la qüestió de la pandèmia, doncs estan esperant a fer una estrena ben feta. Llavors, ara estic acabant, i ja el tinc pràcticament acabat, un drac per Sant Sadurní, i ara el dia 6, s'estrena un mamut,
sí,
que és de dos portadors, per la Canonja.
Sí.
I ara començaré un drac que té l'originalitat que hi ha un cavaller medieval a sobre, que és per Calafell.
Precisament aquest drac de Calafell és un drac que, com dius tu, té una peculiaritat que té un cavaller sobre, és a dir, té una complexitat, suposo, superior als altres dracs, no? Perquè és com dues peces separades, o, per exemple, aquestes peces que tenen com dos elements, com es realitzen? Són més complicades o iguals que les altres?
No sé, és que cada... O sigui, jo entenc cada peça té la seva història o la seva gràcia, perquè, per exemple, una mosca, doncs, també té la seva complicació, perquè té unes dades grans, que s'han d'insertar bé...
Clar, i més una mosca, bueno, no?, que no, potser no estem tan acostumats a veure mosques en format bestiari, no? En canvi, un drac potser sí que és més... No? Estem més acostumats a veure pel carrer.
Sí, sí. Bueno, no sé, cada peça té el seu,
sí.
Bueno, com a estructura és diferent, no?
Sí, sí.
I, no sé, i a vegades et sorprenen peces que et semblaven que serien més dificultoses i al final no ho són tant,
sí.
I al revés. Sempre hi ha un marge, no? Mm.
Aquí a Catalunya tenim tradició de folklore, de bestiari, etcètera, però a part de fer peces per Catalunya, ha rebut algun encàrrec d'arreu de la península o fins i tot de fora?
El que he fet a fora és per Ontinyent, pel País Valencià. I vaig fer unes cotonines i vaig fer una tortuga, que en diuen ells.
Sí, sí, sí.
Amb cara d'allò, que tira caramels. Però sempre he fet figures per...
D'aquí la vora, diguéssim.
Sí, sí, des de Tremp fins a Tortosa.
És a dir, gairebé tot el Principat.
Sí.
Bé, doncs estem parlant amb la Dolors Sans, constructora de bestiari festiu, realment reconeguda a Catalunya, no? Ja has fet una gran quantitat de bestiari, no, Dolors? Realment, en els últims anys, sobretot, s'ha anat augmentant la teva fabricació de bestiari.
Vas deixar empatjades en gairebé totes les festes majors, no? D'una manera diferent a les altres, però, bàsicament, no? Tu hi ets present en gairebé totes les festes majors en què has pogut realitzar alguna mena de peça, d'imatgeria, no? Per tant...
Sí. Bueno, són 33 anys
sí.
d'anar construint.
No obstant això, hi ha alguna figura que diguis, ostres, algun dia m'agradaria construir-la personalment, però encara no me l'han encarregat. Quina... En tens alguna?
O alguna que t'hagi fet molta il·lusió de, també de fer-la?
No sé, hi ha coses que no sé si les faré mai, però també m'agradaria fer com un enllaç entre l'art popular i l'art contemporani.
Sí.
Saps? Fer com una espècie d'enllaç i tinc com idees, però no sé si ho arribaré a fer.
Qui sap? No? Aquest temps de pandèmia també ha sigut un temps per reflexionar i vaja, suposo que van sortint noves idees també. Per cert, tu personalment com has viscut aquest temps de pandèmia? Has pogut construir noves peces que ja tenies encarregades o com ha anat?
No, jo ja tenia les peces encarregades de l'any anterior i per tant, o sigui, ha sigut un any de molta feina. O sigui, més que altres anys.
Ostres.
O sigui, he fet faré 5 dracs nous i a més de restauracions, perquè sí. les colles també han aprofitat pel restaurar. Llavors ha sigut com una mica com estrany i coses tan inaudites d'acabar de fer un drac i que no se sap quin dia s'estrena. És com estrany.
Sí, realment la pandèmia és això, imprevisible, no? No sabem si es fa una peça nova, quan es podrà estrenar, la colla ho vol estrenar però no ho pot fer a causa de les mesures. És complicat, no?
Tot aquest tema. És complicat. Vull dir, de fet, les colles hi ha moltes ganes de sortir d'això. També ara van portar un drac i em deien que la colla, clar, no podrà sortir en 2 anys i que llavors tornar a agrupar aquestes colles que són tanta gent, tornar a agrupar la gent i tornar a fer tot aquest cúmul d'enllaços que hi ha de relacions, que costarà. Però jo crec que, com que hi haurà moltes ganes, tornarà a revivar tot.
Queden moltes presentacions, no, encara, per estrenar peces, és a dir, podríem dir, no, de les que has estat fabricant aquest últim temps, queden bastantes, no, per encara estrenar-les i presentar-les.
Sí. Sí, sí.
També et volem preguntar pel teu estil, no?, a l'hora de fer figures i peces de bestiari. Realment veiem fotos de peces que són carregades, són potser una mica, més a dir, especials, no?, respecte a les altres d'altres constructors. Aquest estil tan recarregat, a vegades en alguns dracs o en algunes bèsties, és personal teu o te'l demanen des de les colles? Com va això? Com és el teu estil?
Aviam, el meu estil jo crec que és del barroc, tant com aquest carregament que dius tu, tant per això com per l'obsessió perquè la figura en si tingui una sensació dinàmica, no? Sempre busco les diagonals, que siguin figures en el bestiari que et van atacar, que et van a... són la representació del mal, de les forces obscures de la natura, com pot ser el Covid, no? Vull dir, és una representació d'aquests aspectes, no? I llavors, per tant, per mi han de ser figures agressives i com a estil, ja et dic que soc barroca perquè m'agrada els detalls. Ara treballo molt les textures.
Però aquests detalls fan que la peça sigui encara molt més realista, perquè ara mateix estem veient la teva pàgina web i és que semblen reals, bàsicament, com si anéssim al zoo, veiéssim un animal, no? I les teves peces són com, bàsicament... Clar, hi ha moltes que són imaginàries, no? Però semblen reals, bàsicament, no com altres, no? Que potser no, tenen unes altres textures, no? Però, en canvi, les teves són aquests detalls que potser marquen...
Potser reals no seria la paraula idònia.
Sí, sí.
Potser...
Corregeixo.
El que passa és que són com amb molts detalls.
Ah, exacte.
I potser no sé, perquè és que ara estic pintant una peça i dic, no, no és real, perquè no és el color que té en realitat, perquè amb un drac potser si ho pintes en pan real no és atractiu, m'entens? Perquè queda sosso. Tu li has de com donar un color que sobresurti, que tingui una certa expressivitat, no?
Sí. Per anar acabant, Dolors, ets optimista Digues. Pel retorn de la cultura popular als carrers i places durant aquest 2021 i de cara ja l'any que ve, que esperem que ja pugui anar tot amb normalitat? Ets optimista?
Jo sí, perquè hi ha moltes ganes i aviam, hi ha moltes ganes de sortir al carrer, de trobar-se amb la gent i tota la cultura popular el que fa és això, precisament. O sigui, clar, que assistiu està la cosa malament, però sí. De cara a l'any que ve, a la que es pugui, jo penso que hi haurà una eclosió de ganes de relacionar-se i que més al voltant de fer-ho davant d'aquestes figures de la cultura popular.
Doncs bé, moltes gràcies, Dolors, per cedir-nos aquesta entrevista. Només desitjar-te, no?, que si es poden tirar endavant peces, no?, doncs vaja, que les puguem veure ben aviat al carrer i moltes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé.
Vinga, adéu.
I fins aquí la cinquena entrega de la tercera edició de Vine a la Festa. Des de Canal 20 Ràdio L'Èrdola, nosaltres som en Marc Paredes
i l'Enric Vidal
i us acompanyarem durant tot l'estiu, cada dijous i cada divendres a les 9 de la nit i cada dissabte a les 7 del matí, per tal de comentar el més destacat de les festes populars del nostre voltant.
Ara sí, ens acomiadem per aquesta setmana i ens podreu tornar a escoltar la setmana vinent amb la sisena entrega de la tercera temporada de Vine a la Festa. Que passeu una molt bona setmana i sobretot una molt bona festa major.
Adéu-siau.